El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
La justícia del país va acceptar la reobertura dels locals dels municipis que es trobin en zona vermella pel volum de contagis. El tribunal estima que amb les limitacions d'aforament i amb les mesures sanitàries com l'ús de les mascaretes, l'hostaleria no sembla un element de risc greu per la salut pública. I precisament en aquest sentit, però sobretot en el sentit de recuperar indemnitzacions, un grup de restauradors d'arreu de l'Estat ha plantejat un procediment penal contra l'Estat, com dèiem, per obtenir indemnitzacions que consideren que els pertanyen. S'agrupa en el portal web lahostaleriadetodos.org. Descobrim aquesta iniciativa parlant amb Diego Solana, que és soci de Cremades i Calvo Sotelo, el bufet d'advocats de Madrid que porta el cas. Molt bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
¿Cómo nace esta iniciativa legal?
Esta iniciativa legal básicamente es la respuesta a una inquietud de muchos, de un grupito pequeño de hosteleros, principalmente en el área de Barcelona y de Madrid, que viendo cómo realmente sus negocios pues estaban cerca de perecer debido a las restricciones en los cierres y las restricciones de aforo, pues de alguna forma transcurrido ya 10 meses desde la declaración del estado de alarma y sin ver un claro plan de ayudas públicas por parte de las administraciones, tanto del gobierno como de las comunidades autónomas, pues contactan con nosotros y se reúnen a través de la web lahosteleriadetodos.org para intentar abrir un frente judicial y realmente que el Tribunal Supremo decida si cuando a ti te prohíben trabajar, cuando a ti te impiden abrir tu negocio, si tienes derecho a ser indemnizado o no tienes derecho a ser indemnizado. Ese es básicamente el planteamiento que estamos haciendo para este grupo de hosteleros.
¿En qué fase está este procedimiento judicial?
Bueno, este procedimiento judicial en los próximos días se iniciará, se comienza primero en un procedimiento administrativo previo impuesto por la ley y posteriormente se continuará ante el Tribunal Supremo.
Vamos a la reclamación en concreto, a esta indemnización. ¿Cuál debería ser la cantidad?
La cantidad lo que debe responder es a los daños y perjuicios efectivamente sufridos por la hostelería, por las condiciones y características del sector y basándonos también en otros países, por ejemplo en Alemania, que las ayudas públicas se dieron en función de la facturación, de la pérdida de facturación. Establecemos una media de la facturación de los años 2017, 2018 y 2019, la contrastamos con el año 2020 y luego lo iremos también contrastando con el año 2021 y se aplicará un porcentaje de reducción a esa facturación en términos similares a lo que se hizo en la llamada solución alemana, ¿no?, que giró en torno al 75% de las ayudas públicas fueron alrededor del 75% de la reducción de la facturación.
¿Los hosteleros necesitan esta indemnización para poder sobrevivir?
Pues eso es relativamente realmente es como si yo me dedico a la prestación de servicios jurídicos, yo soy abogado y es como si a mí me prohíben ser abogado. Bueno, me prohíben trabajar como abogado, como ganarse la vida como periodista o todas aquellas personas que estén ahora mismo trabajando, pues que se imaginen cómo sería su futuro, si necesitarían esas ayudas públicas o no, en el supuesto en el que les prohibieran trabajar o les limitaran gravemente el horario de su trabajo. Si solo puedes trabajar de 9 a 11 de la mañana y de 1 a 2 a 3, como está pasando en varios sitios, o si realmente solo puedes tener clientes de tu barrio o de tus pueblos más cercanos porque hay un cierre perimetral y además no puedes trabajar por las noches, pues que se imaginen un poco eso, si en esa situación necesitarían o no necesitarían ayudas públicas para sobrevivir. Me gustaría brevemente añadir, si me permitís, que además todo el sector de la hostelería en España, en el conjunto de España, tiene mucha importancia. Es una actividad, es un elemento clave dentro del tejido económico, dentro del tejido social, cultural y, por supuesto, un elemento de competitividad internacional que ha puesto a nuestro país en un lugar clave dentro de todo lo que es el turismo y la hostelería internacional.
Pero el Estado ha dicho muchas veces que no tiene dinero, ¿no? Que no podía dar más ayudas porque no había más dinero, ¿no?
Bueno, para todo el plan de recuperación económica, el Real Decreto 36/2020, que va a ser el que lo va a regular, va a llegar mucho dinero de la Unión Europea dentro de esos reglamentos en los que está trabajando la Unión Europea, y que el dinero irá llegando, ¿no? Lo mejor, lo que nosotros promovemos como grupo de trabajo y en representación de muchos hosteleros de toda España, pues es que realmente se llegue a algún tipo de acuerdo con la administración, con ya sea con las comunidades autónomas, con el gobierno, que impida que termine esto en una sentencia del Tribunal Supremo dentro de 2 años. Porque realmente el objetivo no es tanto un pleito en sí mismo, sino es casi el último recurso. Y si se adoptan políticas como en otros países de la Unión Europea, pues la hostelería podrá aguantar esta terrible crisis, pero luego podrá subirse al tren de la recuperación cuando llegue. No sé si será en 2022 o 2023, pero que negocio cerrado durante este año y el año pasado, negocio que ya no va a volver a abrir, y muchas familias que van a sufrir mucho, tanto empleados como hosteleros, que se van a quedar sin un medio para ganarse la vida.
¿Las personas que estén interesadas aún tienen tiempo para apuntarse a esta acción?
Sí, todavía tienen tiempo, y a través de la hostelería de todos.org tienen mucha información, datos de contacto, y hay continuamente se organizan sesiones informativas para que todo el mundo sepa en qué consiste el procedimiento, cuáles son los plazos esperados, qué documentación deben ir aportando. O sea que todavía están a tiempo.
Uh-huh. Ah, ¿qué tienen que hacer para apuntarse? ¿Solo en el sitio web? ¿Ya está?
Pues en el sitio web están los datos de contacto, hay un correo electrónico, hay un número de teléfono, y semanalmente organizamos sesiones informativas a través de videoconferencia, en la que habitualmente están pues 50, 60, 80, hasta 100 personas, con una durante una hora, en el que hay un sistema de preguntas y respuestas, una explicación teórica hacia dónde va el caso, y luego, por supuesto, preguntas y respuestas de cada hostelero, para que, bueno, pues tenga claro cuáles son los pasos que estamos dando desde la hostelería de todos.org, y que puedan tener toda la información para que tomen la mejor decisión para sus negocios.
¿Cuántos establecimientos están apuntados hasta ahora?
Pues hace ya tiempo superamos los 1.000 y estamos manejando esa cifra aproximadamente.
Uh-huh. ¿Qué porcentaje son de Cataluña?
Pues de Cataluña no le puedo decir ahora mismo una cifra, pero hay un número muy importante, porque realmente es la zona cero, ¿no? Dentro de la crisis económica que está sufriendo este país, y particularmente el sector de la hostelería. Hay muchas personas.
¿De Sabadell sabe si tienen alguno? ¿Lo tienen en mente?
Pues seguramente. Ahora mismo no se lo puedo decir, pero seguramente, no me sorprendería nada.
¿Hay opciones reales de poder ganar esta demanda si llega finalmente a juicio?
Bueno, por supuesto. No estaría yo aquí poniendo al despacho Cremades y Calvo Sotelo ni a mí como abogado en un caso en el que no creyera. Por supuesto que es difícil. Nunca se ha intentado antes, porque no hay precedentes ni antecedentes, debido precisamente a que en este país pues no ha habido una situación como esta desde hace un siglo. Pero realmente en tiempos excepcionales como estos, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del grupo de trabajo que está liderando este asunto, hay que buscar soluciones innovadoras, creativas, y retar un poco al sistema jurídico para que dé respuesta a una situación que, desde el punto de vista del sentido común y desde el punto de vista del concepto de justicia, tiene que ser resuelto. Entonces, si al final no te permiten trabajar, si no te permiten abrir tu negocio, tienes derecho a ser indemnizado. Eso lo dice claramente el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/81, estado de alarma, que expresamente lo prevé. Aquellas personas que hayan sufrido daños y perjuicios derivados de los actos y disposiciones dictadas durante un estado de alarma tendrán derecho a ser indemnizados de conformidad con la legislación vigente. Entonces, ese es el título jurídico que hemos estado trabajando con exmagistrados del Tribunal Supremo, exmagistrados del Tribunal Constitucional, letrados del Consejo de Estado, catedráticos de Derecho Administrativo, expertos en economía. Es decir, está muy trabajado Eso no significa que el caso esté ganado, pero sin duda estamos esperanzados y creemos en este asunto y creemos que si no se consigue un acuerdo, que sería lo ideal, tendremos una victoria en el Tribunal Supremo.
Pues gracias por habernos atendido esta mañana y habernoslo explicado. Muchas gracias a Diego Solana. Que vaya muy bien.
Muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias.
Doncs podem parlar amb el president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell i la Comarca. De seguida hi podrem parlar per conèixer en detall com s'ha viscut aquesta iniciativa legislativa, quina és la incidència que té aquesta iniciativa legislativa a la ciutat de Sabadell i si els hostalers de la ciutat de Sabadell tenen una vocació de poder demanar aquest procediment judicial per tal d'anar a judici al voltant d'aquesta qüestió. Jordi Roca, president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell i la Comarca, bon dia.
Bon dia a tothom, què tal?
Què us sembla aquesta demanda judicial, aquesta proposta de fer una demanda judicial per aconseguir aquestes indemnitzacions?
Bueno, la veritat és que nosaltres sí la recolzem, malgrat que això s'ha de fer individualment. Perquè nosaltres, a nivell de gremi, també estem fent coses, i entre algunes és amb la federació nostra, de tot Catalunya, el que estem és fent un recurs contenciós administratiu. I, com a novetat, us puc dir que ens ha entrat ja en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja l'ha donat per bo, és a dir, el dirigeix el bufet Quatre Cases, i, bueno, de fet, el que volem és el mateix que vol tothom, que no pot ser que aquestes restriccions tan exagerades i aquestes restriccions discriminatòries, doncs que a més, no s'ajusten a dret per enlloc, que no hi ha cap manera de que es pugui justificar, que no tenen una argumentació tècnica, que és de fet, per demanar indemnitzacions. No hi ha excusa, no pot ser. I com a mínim que reflexionin i que ara ja per la setmana que ve ens donin una mica més de marge i que hi pugui haver-hi que féssim alguna cosa amb els sopars, perquè nosaltres tindríem d'estar actius fins el que són les 10, que és el toc de queda.
Anem una mica per parts, Jordi. Aquesta part que m'explicaves de tot aquest procediment, és a dir, el que heu demanat en aquest recurs contenciós administratiu, que em deies que ja ha acceptat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va en la línia de la proposta de disposar d'indemnitzacions que cobreixin pèrdues, o va en la línia una mica del que s'havia fet al País Basc, que directament es va demanar poder obrir els locals per imperatiu legal, per dir-ho d'alguna manera?
És la segona línia, sens dubte, però si accepten aquest procediment, doncs és un argument més individualment per poder demanar indemnitzacions.
Uh-huh. Per tant, el que heu demanat concretament és això, és a dir, no veiem justes aquestes restriccions, creiem que en el context actual no són justes i, per tant, en la línia del que feien els hostalers del País Basc, volem tornar a obrir.
Correcte, i ens ho han acceptat, estem uh-huh. discutint això ara.
Perfecte, això ja ho tenim al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, esperant, per tant, que es pugui resoldre. Deies ara, l'altra cosa que necessitem és poder obrir, fer sopars. Vol dir que heu demanat només poder fer sopars o heu demanat una obertura absoluta?
Bé, nosaltres som conscients de que ens utilitzen també com a exemple per tothom. I nosaltres, fins a certes coses, ja estem d'acord. I si l'exemple té de ser que expliquin una distància, una mascareta, que ja ho fem, uns horaris restringits per la tarda o amb alguna manera de que no hi hagi, que no s'acumuli gent, també ho acceptem. Però tot això té de ser que es puguin fer sopars perquè té d'estar actiu el nostre RAM fins a les 10 com tothom.
I poses molt en els sopars, és perquè realment és on l'hostaleria es guanya les garrofes, parlant en plata, Jordi?
Bé, depèn si és cap de setmana, si és diumenge, si és entre setmana, però sí que és veritat que sempre hem dit el mateix. Un menú és un detall per a la clientela, perquè en el fons un menú no dona un bon marge per poder pagar el cambrer, per poder pagar tot el que és la infraestructura del local. O sigui, un local dels nostres té el menú, que està molt bé, que és una obligació perquè la gent pugui menjar, pugui treballar, pugui funcionar, amb un preu molt ajustat, però clar, això només funciona si tens tot l'embolcall, si tens tot el complet. Si pots donar vermuts, si pots fer uns gin tònics en un moment determinat, o si pots fer un sopar. Però si ens ho treuen tot, només amb el menú és impossible subsistir. I llavors, clar, com que et diuen que tens un menú que estàs treballant, doncs les ajudes ja no és que siguin insuficients, és que no arriben.
Per tant, des que esteu podent obrir amb aquests horaris restringits, no estan arribant ajudes?
Bueno, han arribat dues ajudes, molt, molt petites. Realment ens estem queixant de que això no és manera per un local que tingui que estigui funcionant amb tots els impostos que paga. Les administracions doncs, no ens han tret cap tipus d'impost de sobre, per dir-ho d'una manera franca i clara, ens han tirat igual, i sincerament és insuficient, totes les administracions estan igual.
Un dels canvis que va haver fa un parell de setmanes és l'entrada d'aquesta hora extra pels esmorzars i hora extra pels dinars. Heu notat un canvi?
Tot el que sigui ajuda és bo, tot el que sigui allargar és bo, tot el que sigui comunicar de que estem vius i de que podem fer una mica més, però tornem a dir, si esmorzar i dinar, nosaltres ho hem agraït amb molta consideració perquè pensem que la gent no es tenia d'apilar tant en el mateix horari. És a dir, si tu tens poc espai, perquè tens de tindre poc espai, i tens poc horari, la gent té de dinar igual, doncs et vindran tots amb un grup, uns reservaran, els altres no reservaran, et trobaràs amb una cua que és indecent per lo que és el virus del moment. Llavors, aquesta primera petició era de salut, era de dir, sisplau, deixeu-nos una mica més de marge perquè la gent no tingui de córrer i es tingui de pinyar tots alhora en el mateix moment. Tot ajuda, però és insuficient una hora.
Uh-huh. Per tant, aquesta hora insuficient. Ara em deies, esperant una mica a què poden dir, perquè les restriccions aquestes de la pròrroga de l'hora, a partir d'alguna manera, en esmorzars i en dinars, i també del canvi del confinament municipal al comarcal, també la reobertura dels gimnasos, van dir que duraria 15 dies, per tant, a partir de dilluns vinent hi pot haver una obertura. Ahir, però, semblava que no apuntaven a un aixecament total de les restriccions. Què espereu, Jordi?
Esperem que no sigui que acabat les eleccions, acabat d'oferir. Esperem que tinguin consideració i que pensin que necessitem i que hem de fer un equilibri entre la salut i la feina. I jo penso que no és arriesgat fer un horari molt més ampli amb poguent donar sopars fins això, fins a les 10, que bueno, que és poca cosa també, que necessitaríem més, però dintre de la restricció que tenim tots, ja en tenim prou en poder donar un sopar a qui vulgui vindre a sopar.
Uh-huh. Per tant, ampliar aquesta franja per tal que hi pugui haver aquests sopars seria la clau, no? Una mica, si pogués ser tota la jornada, doncs entenc que fantàstic, Jordi, però si més no aquest punt de partida. Respecte a aquesta demanda de les indemnitzacions, clar, vosaltres esteu centrats molt no? des dels gremis en poder treballar, pel que em deies ara, no? Centrant aquesta demanda en poder treballar, però clar, entenc que per treballar també has de tenir diners, perquè has de poder comprar el producte per poder fer el producte, no? En aquest sentit, a nivell econòmic, us caldrien unes indemnitzacions, ens parlaven des del bufet d'advocats al voltant d'un 75% de la mitjana de facturació de 2017, 2018 i 2019. Entenc que serien uns diners que serien fantàstics per poder subsistir, no?
Sí, tot això ningú t'ho pot discutir, però abans de res, el que sí voldria dir i que tothom sapigués de que fer aquest pas vol dir que tu també tens de posar-hi uns diners sobre la taula i que no saps si això anirà bé i si ho cobraràs o no ho cobraràs. És complicat, és realment complicat. Però sí, o sigui, hi ha tot, tens tota la raó del món.
Clar, entenc que vols dir el procediment judicial que té unes costes que s'han d'assumir, no?
Correcte. I jo de moment no conec ningú que hagi volgut assumir que a més dintre ja de la crisi que estem patint que tinguem de posar uns diners a sobre la taula per pagar uns advocats per fer una demanda que no sap si realment arribarà a bon port. Però, si la volen fer, és individual. Nosaltres hi donarem tot el suport possible.
I després, no? Depèn de què sigui el resultat, també tindrà conseqüències per tot el sector, entenc.
Jo entenc que no, perquè uh-huh. Això és individual. Llavors, cada persona lluitarà el seu. Llavors, clar, si tu tens una franquícia amb 50 locals, doncs és molt possible que hi vagis a totes i que tinguis un bon advocat que t'ho gestioni, que cobri i que vulguis, no sé... Però, clar, els que nosaltres bàsicament som de persones individuals, autònoms, amb una plantilla petita, no sé fins a quin punt ens podem... Però, no, el fet és que hi és. Vull dir que qui vulgui fer-ho, que ho faci, sens dubte.
Doncs gràcies per haver-nos explicat i, com sempre, haver-nos donat el teu punt de vista també, Jordi Roca. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
Que vagi molt bé.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.